El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Recollim ara reaccions al cafè de la ràdio. L'entrevista d'ahir a la portaveu de Feministes de Catalunya, l'antropòloga sabadellenca Sílvia Carrasco, tot plegat arran d'un informe de l'entitat demanant una investigació independent sobre els processos de trànsit a Catalunya. Segons Carrasco, les atencions al Servei de Trànsit de Catalunya han crescut un 40%, un creixement que cataloguen d'inexplicable. A part d'altres qüestions, volem abordar tot plegat a aquesta hora amb Roberto Piqueras, tècnica responsable del projecte de Cal Enredus d'Actua Vallès. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Bon dia, gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai.
Anem una mica per parts de tot el que es va parlar ahir en aquest programa. Sí. Començo per aquesta darrera, per aquest creixement d'aquestes atencions que es qualificaven del tot inexplicable i es deia que al darrere hi havia una moda. Què en penseu?
Clar, o sigui, al final les identitats dissidents de gènere han existit tota la vida i seguiran existint fora del sistema medicalitzat o clínic. Llavors, això de que sigui una moda, no, l'únic que s'està posant un focus, no, una atenció a algú que d'alguna manera no tenia un acompanyament dins de l'àmbit de la salut.
Per tant, el que defenseu és que és una realitat que era present al carrer però que no es podia mostrar.
Exacte, i continuarà sent present encara que hi hagi restriccions de l'àmbit de dissidències de gènere fora d'aquest sistema binari més normatiu.
També s'explicava que es dona totes les facilitats a la joventut i que fins i tot se l'encoratja a fer passos com aquests amb les xerrades que es fan amb les escoles i amb la informació que s'ofereix als joves.
Clar, en aquest sentit, al final el que s'està donant és el marge que cultural per tenir aquesta identitat més enllà d'aquestes dues capses binàries, no?, d'home-dona, que al final el moviment transfeminista arrossega en el sentit de que hi ha moltes maneres d'expressar el gènere i a partir d'aquí no només hi ha aquesta capsa del gènere cis que tampoc té una base científica. Llavors, en la part cultural, en aquesta construcció cultural, les identitats són més diverses del que ens han assignat al néixer.
Uh-huh. A més, també s'assenyala a aquest informe que són més dones les que han fet aquest pas perquè diuen que es vol esborrar el concepte de dona i de feminisme i de feminitat.
Nosaltres que treballem amb adolescències i amb algunes infàncies trans que estan fent aquesta transició o que s'identifiquen, ja ni tan sols només com a home, no? També com a persones no binàries, com a gènere no fluid, com a gènere no conforme, vull dir, al final no tenen ni idea d'allò que estan fent en àmbit social, vull dir, ho fan des d'una identitat molt individual, d'una sensació molt personal, i al final no tenen cap influència en el sentit. Prenen decisions des de la seva pròpia identitat. El que sí que vaig veure a l'entrevista, hi ha un punt molt paternalista i molt adultocèntric de veure la identitat de gènere, no?, com a algo fixa, com a algo que ja s'ha establert, que està definit, i les adolescències tenen agència per construir cultura, per construir el seu món, per construir les seves maneres de presentar-se en societat. I això és el que potser estem donant una mica d'espai per aquesta representació, no?, de deixar marge, de ser com un espai més lliure per entendre el gènere més enllà d'aquesta idea més tan binària.
I en aquest sentit, teniu consciència des de Cal Enredus que realment en aquestes edats, sobretot de l'adolescència, aquesta situació es concentri sobretot en dones, que siguin les que facin el trànsit?
És veritat que sí que hi ha tenim més membres de Cal Enredus en etapes d'adolescència de nois trans que de noies trans, però també entenem les violències que es viuen cap a fer una transició en l'àmbit de l'adolescència cap a la feminitat està molt més castigada, més que res perquè també vinc del camp de la ciència, però unes ciències molt més situades, que viure la feminitat en un cos masculí dins de l'àmbit escolar té moltes més violències a nivell correctiu, no?, a un noi no se li deixa fer coses, no?, d'anar cap a lo femení, però en canvi, noies amb un aire, un aspecte més masculinitzat, està molt més normalitzat.
Sí?
Llavors, jo crec que això, sí, o sigui, vull dir, al final portar doncs, un jersei una mica més ample o el cabell una mica curt, no?, quina dona avui dia no porta el cabell curt i segueix sent dona. Vull dir que en aquest marge estètic hi ha molt més marge, hi ha molt més, no?, una amplada, però ara en l'home diguéssim, o el noi cis més masculinitzat, aquest no té marge per anar amb faldilla o posar-se o experimentar amb el maquillatge o experimentar amb altres aspectes més estètics dins de l'àmbit escolar, i parlo de secundària, que vull dir que és un règim molt heterosexual i cis que pràcticament roça l'obligatorietat de reproduir aquests rols de gènere.
Quan es parla també de... Una de les coses que diu l'estudi és que cada vegada són persones més joves les que se sotmeten a aquest trànsit, no? Les que fan aquest trànsit i les que prenen aquesta determinació. Això també ho veieu?
No, la veritat que no, perquè al final sí que tenim algunes famílies, perquè tenim alguns de altres famílies, que venen amb criatures, no?, de 6, 7 anys, però clar, és una experimentació sobre la seva sexualitat que va molt més enllà del que nosaltres ens hem imaginat que ha d'encapçar en aquest cos. I sempre el que diem és, deixeu marge en el sentit d'experimentació. Si una nena de 5 anys experimenta amb la seva genitalitat i vol recrear-se un penis o vol recrear-se una altra manera d'entendre el seu cos, és part del creixement, és part del seu aprenentatge, però això no vol dir que sigui una criatura trans, no? Vull dir, al final això ja ho decidirà ella quan vagi creixent. Ara sí que venen molts dubtes des d'aquí, perquè ja les famílies fan una lectura de ui, algo raro passa, no? I és com, no, bueno, només està experimentant amb el seu cos, està creixent, està veient en societat que hi ha altres cossos i altres formes de fer, i també vol d'alguna manera comunicar-se amb allò altre. Però no li donem tanta importància com de, ah, sí, és que ja és un nen o és una nena. No, deixem-li espai perquè decideixi i que pugui experimentar. Sobretot això és molt important. Tenir espais per experimentar el gènere més enllà del que t'han assignat al néixer.
I hi ha una excessiva medicalització? És a dir, a la primera consulta que es fa en una unitat trans ja es dona medicació?
No és veritat, sobretot perquè bueno, ens coordinem molt amb trànsit, i la veritat, la idea, sempre ho diem, cada transició és única, és individual, l'acompanyament i les decisions de quan, com, i al final el ritme d'aquesta transició sempre es posa a l'abast de la persona que ve a la visita, ja sigui que tingui 30 anys, ja sigui que tingui 16 o 18 anys. O sigui, hem d'entendre que al final són coses, són uns canvis, i que la persona està conscientment, no?, latent o decidida de fer aquesta transició, tot i que després vulgui o fer-se enrere en algun moment perquè vol replantejar-se coses o vol veure, perquè al final canviar el cos d'aquesta manera també et fa veure des d'un altre lloc, la gent et llegeix d'una altra manera, no?, i al final per això estan sortint molt més identitats no binàries, perquè juguen molt més enllà d'aproximar-se a la normativitat, no?, de l'UCIS, que al final també és guanyar més privilegi i anar pel carrer sense que et diguin res, no?, que també hi ha una por cap a les violències, cap a la transfòbia, i llavors et fa com replantejar-te coses. Però més enllà d'això, al final la unitat de trànsit, o des dels nostres mateixos consells, sempre és això, paciència, i els tempos han de ser els que tu consideres més oportuns. I ja, si parlem d'operacions, això ja arriba molt, molt, molt més tard.
A partir de quina edat hi ha aquesta medicalització? És a dir, es pot medicar des del moment zero o la medicació ha d'arribar en un moment concret?
No. O sigui, ha d'arribar... És veritat que en infàncies no es pot medicar, o sigui, ha de ser un moment de... Com parlàveu a l'entrevista, el moment de la pubertat sí que hi ha aquest bloquejador de les hormones, i a partir d'aquí ja és a partir... ha de ser major d'edat, i a partir d'aquí es pot fer una hormonació, però al final és que hi ha molt més abans d'arribar a una hormonació. O sigui, no és el primer que et faciliten des de la unitat de trànsit o des de qualsevol unitat mèdica. El que sí que vull deixar clar, que al final es feia a l'entrevista cas a aquesta capitalització de l'utrans, no?, de fer un benefici a partir de la medicalització. I al final, si estem utilitzant o s'estan utilitzant medicina que no és específica per lo trans, vol dir que no hi ha realment un negoci encara darrere, perquè s'estan utilitzant altres medicacions per donar resposta cap a aquesta idea de la transició. Llavors, el que sí que també vull deixar clar per la persona que parlava ahir, que al final d'aquesta lliçó també podem treure, no?, al final quan es feia una crema de bruixes, també qui venia aquesta fusta també feia un negoci, i no per això es crearien més bruixes. Vull dir, al final és com entendre que podem capitalitzar de tot i podem parlar del negoci de moltes violències, però això no vol dir que no existeixi o que sigui una realitat que hem de deixar al marge.
Per acabar, Vam parlar ahir, es va associar el fet transsexual amb una malaltia mental, no?
Sí.
De fet, va comentar que estava fins i tot inclòs en alguns de les documentacions de l'Organització Mundial de la Salut, no?
Sí.
Sobre aquest fet, què hi diríeu?
Doncs el mateix que parlava a l'entrevista a nivell de l'homosexualitat. O sigui, el DMS-5 del Col·legi de Psiquiatria i de l'OMS, al final, ja des del col·lectiu, des dels anys 90 i fins i tot abans, ja s'està lluitant per la despatologització de lo trans, perquè va molt més enllà de lo psicològic, en el sentit de que no podem parlar només de lo trans va afegit a altres coses que ens vertebren des de la interseccionalitat, que al final no és només lo trans, i lo trans es pot viure a un nivell cultural, a un nivell social, però s'ha de treure des d'aquí perquè no... Al final, aquesta patologització fa que es doni una resposta molt medicalitzada, molt des de la clínica. I al final també entendre, no, que les ciències venen des d'una visió molt normativa. I quan parlàveu, i me'n recordo que es parlava molt de lo normal i lo no normal, no, al final. I és com, bueno, però que sigui minoria o que s'evidenciï en una petita part de la població no vol dir que sigui no normal, perquè sí... construïm aquesta societat tan normativa que deixarem a banda, a la perifèria, tot allò que no ens sembli que s'encaixi dins de la norma, i que aquesta norma està molt construïda des d'allò funcional, des d'allò que encaixa, des d'allò que segueix les normes reproductives, tant de rol de gènere com social.
Uh-huh. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui, per haver-nos explicat aquesta situació i per haver contestat aquestes qüestions que abordàvem ahir al programa. Roberto Piqueras, tècnica responsable del projecte de Calans Ràdios d'Actua Vallès. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.